Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Durant l'etapa republicana, a Catalunya les dones van conèixer una llibertat inèdita fins aquell moment i van començar a accedir a espais que tradicionalment els havien estat vetats. A les tres primeres dècades del segle XX, diverses narradores havien pogut publicar llibres, dedicar-se al periodisme i estrenar obres de teatre. Per això, encara va ser més dolorosa la fractura provocada per la Guerra Civil. La dictadura franquista va estroncar moltes carreres literàries. En el cas de les dones, a la discriminació cultural se li va sumar la de gènere. Van ser doblement castigades. Aquestes escriptores van haver de superar molts obstacles per la decisió d'escriure en català. La represa va ser llarga i difícil en un entorn hostil amb les dones, el català i la cultura en general, amb un circuit editorial força malmès. Arribar al públic escrivint en la llengua pròpia, sobretot abans de la revifalla dels anys 60, va ser una missió realment complicada. Per edat, les dones que van continuar escrivint en un context tan advers pertanyien a dues generacions diferents. Havien nascut entre finals del segle XIX i inicis dels anys 20. La majoria van escriure més poesia que narrativa. N'hi va haver de tan populars com Mercè Rodoreda, Maria Aureli Capmany o Teresa Pàmies, i d'altres que amb el temps van quedar injustament oblidades. Algunes d'elles tenien una gran qualitat literària, com Laura Masip, Maria Àngels Vayreda o Roser Cardús. Per guanyar-se la vida feien de mestres, de traductores o de bibliotecàries, però també hi havia mestresses de casa que potser ni tenien intenció de difondre les seves obres. Escrivien per una necessitat vital en les poques estones que els deixava la cura dels fills, la cuina i la gestió de la llar. Moltes de les novel·les eren autobiografies disfressades, amb protagonistes femenines i uns temes comuns que passaven pel desig reprimit, la solitud, la submissió als homes i el matrimoni considerat com una presó. Moltes d'elles van resistir als temps durs de la dictadura i quan va tornar la democràcia es van trobar en fora de joc, desconnectades de les capelletes literàries. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, com vas?
Avui parlem d'un tema, d'una banda, molt conegut i, d'una altra banda, molt desconegut. Jo, almenys, he tingut aquesta sensació. Molt conegut perquè parlar al rerefons de les Mercè Rodoredes o de la Maria Aureli Capmany o la Teresa Pàmies, diguéssim, ho hem tocat en diversos programes, però, a més, diguéssim, ja sabem una mica les històries. Però, esclar, hi ha tota una generació de dones escriptores que, francament, t'ho confesso, no en tenia la més remota idea. No sé si a tu t'ha passat.
Exactament igual. I al llegir el llibre, com t'ha passat a tu, ens hem quedat enlluernats de veure, enlluernats de dolor, de veure aquesta llosa profunda de plom que va ser el franquisme, que les va aixafar definitivament, que les va obligar amb un exili interior personal íntim, amb les seves vivències literàries estroncades, i que algunes d'elles mai més les hem recuperat. Algunes no sabem d'elles gairebé res, i el poc que sabem és ara, del que ara parlarem, etc. És a dir, s'ha d'entendre que, és a dir, un govern d'extrema dreta militar a conseqüència d'una guerra civil que és terrorista i sanguinari, tot li sobra. I si aquests són molt, i si a més són dones, en aquest cas, molt pitjor. Aquesta és la dramàtica història de tantes coses que algunes s'han recuperat i algunes no recuperaran mai més.
És que és brutal, perquè, a més, clar, la sensació de dir això és un càstig que, imagina't que no es castiga el català, també se les hagués castigat per dones, Sí. O sigui, va ser una barreja
de tot
el pitjor del franquisme, es va concentrar en aquest tipus de persones, no? Que per ser dones, per ser catalanistes, per escriure, clar, és una combinació que els les colpeja de manera...
Sí, de vegades hi ha algunes frases que en conferències, en xerrades o en classes van bé de dir, no? Una és de dir, anaves pel carrer i t'agredien perquè parlaves en català, si anaves en metro o si et presentaves en un ajuntament gent del meu entorn rural que parlaven en català en immediata postguerra, un que parlava en català amb ell al carrer, l'ajuntament el feia parlar en castellà i parlant en castellà.
Sí, sí.
Unes atrocitats terribles. I l'altre és allò de amb referència ara al gènere, la dona, no? El que diu, la que sempre va ser la secretària general del moviment de la secció femenina, la Pilar Primo de Rivera. La cocina és el templo de la mujer.
Déu-n'hi-do.
I ja està. Això és el que defineix absolutament, diguem, aquesta actitud en referència a les dones de sempre del franquisme. Això canviarà quan l'obliga la societat als anys 50, a finals dels 50, a principis dels 60, quan arriben uns fenòmens que van acompanyats no solament de sol, sexe i sorra, el turisme i calés.
Sí, sí.
I canvien per aquesta raó. No canvien per criteri de creure-ho. Perquè, a més, fins a aquest període, tota aquesta gent ha tingut uns abusos de luxe i luxúria, en fi, que això sí que no ho podrem reivindicar ni recuperar mai, la recerca. Això no.
Una altra frase que recordo de l'època, que deia: el matrimoni és com una església, l'altar major és el de la dona i les capelletes són les capelletes, no?
Sí, sí.
Aquest tipus de plantejaments era molt habitual. Qui tenim de convidat avui? Doncs tenim l'amic Ramon Solsona, escriptor, autor de moltíssims llibres, de moltíssimes novel·les excel·lents, i que ha publicat relativament fa poc amb l'editorial Pòrtic i ha rebut el Premi Carles Rahola d'Assaig, el llibre que avui és el motiu del programa, Dones mig partides, 30 narradores entre la il·lusió republicana, la derrota i el redreçament. Ramon Solsona, benvingut a l'Enguàrdia, contents de veure't.
Moltes gràcies, igualment contents, sí.
No sé si el que comentàvem ara en Josep Maria Soler i jo, hi estàs més o menys d'acord,
o
t'hi has trobat quan t'hi has posat a fer aquest llibre, no?
Són coses que ja saps, perquè quan les constates, el Josep Maria ha fet servir una expressió que m'ha agradat molt, que és enlluernats de dolor.
Sí.
Enlluernats de dolor. És a dir, quan tu entres en l'obra d'aquestes autores, moltes o estaven directament prohibides per la censura i ara s'han recuperat, algunes s'han recuperat, d'altres s'havien publicat fragmentades per la censura també, i bueno, d'altres que eren inèdites. Aleshores, quan vas buscant, et trobes que aquestes dones, pràcticament oblidades, reduïdes al silenci com aquest càstig específic. És a dir, tota la societat havia quedat mig partida, tota. I realment, judicis sumaríssims. Tot l'exili afecta homes, dones, escriptors, artistes, intel·lectuals, ho sabem,
i obrers, vull dir que és igual.
Sí, exactament.
Tothom,
aleshores, n'hi va haver d'aquestes que es van exiliar. Algunes ja no van escriure més. Algunes van escriure a l'exili, com és el cas de Murià a Mèxic, però no podien publicar, que és un tema molt interessant. Sí. Publiques a fora o no publiques, etc. I d'altres van fer aquest exili interior, que era una cel·la de plom. És a dir, que... I llavors et vas trobant una per una alguns noms pràcticament desconeguts. Quan dèieu, doncs és que jo desconeixia. Doncs la intenció és aquesta, treure-les a la llum. Jo comento de totes almenys una obra, sempre només obra narrativa, eh? De totes comento almenys una obra. Però quan entres a donar notícia biogràfica, a mi això m'ha produït una tristesa que encara no me l'he tret de sobre. Perquè la majoria, tot i ser batalladores, tot i ser persones... La majoria molt convençudes de mantenir la flama de la llengua, d'agafar la continuïtat de l'època d'esplendor de la República, esplendor cultural, lingüístic, literari, etc. Però el cost personal va ser molt fort.
És evident que el que comentàvem, no? que hi ha una sèrie de dones que tenen una tradició literària que després, per diverses raons, s'ha conservat, o la recordem, que arrenquen a l'època de la República, el cas de Mercè Rodoreda, per posar potser
el més clar,
però em sembla que és el més clar i paradigmàtic al mateix temps. No?
Paradigmàtic fins a cert punt, perquè...
Clar,
ella comença a publicar les obres de maduresa quan passa dels 50 anys.
Sí.
Quan ja li havia passat l'arròs, per entendre'ns, Quan semblava que
ja havia fet el que havia de fer.
Com la Carme Montoriol i d'altres que ja no...
Però a més, ella ha tingut un reconeixement previ, diguem, i a l'època republicana, la qual cosa ha tingut èxit.
Clar, aquesta és la qüestió que...
Sí,
que
però d'altres havien tingut èxit, com Teresa Bernet, que havia guanyat el Premi Creixell, bueno, que...
El Premi Creixell, sí.
En la modèstia d'aquella època, però era un best-seller, la Teresa Bernet, i deixa de publicar. En canvi, aquesta és d'exili interior, eh? Però la Rodoreda és un cas especial. Especial per molts motius, i tampoc és la més significada políticament, com ja sabem. No és de les més batalladores en, el, en la identitat i tot això, però en canvi té una obra literària de primera magnitud.
Però són dones, aquestes, diguéssim, potser l'exemple de Rodoreda potser no és el més adient, eh? però que tenen una, comencen a treballar a l'època republicana, i després, per circumstàncies diverses, òbviament també passaran malament, però aconsegueixen fer-se un nom a partir dels anys 60, 70, 80, un nom literari que arrenca d'aquella tradició literària anterior. Però no totes són així.
Exacte. En el llibre és claríssim. Algunes aconsegueixen i d'altres no. Cada cas és cada cas, eh? Sí, sí. Per exemple, quan has parlat de la Teresa Pàmies, és un cas insòlit. La Teresa Pàmies viu un exili per raons polítiques...
Molt polititzat.
Molt polititzat i molt dur.
Perquè... Molt dur, perquè va netejar pisos, eh?
Exactament, i no és l'única. La Rodoreda també ho havia fet, la Teresa Jové, que surt per aquí, també ho havia fet, però la Teresa Pàmies no se la coneixia com a narradora, i en el moment que entra aquí fa una entrada de cavall sicilià, i a més té una cosa, ara exagero una mica, però és perquè ens entenguem, que no li perdonaven, que és que té èxit. No va gaudir de gaire predicament entre les elites culturals. I va fer uns llibres, sobretot Testament a Praga, que va ser un boom.
Sí, sí, es va vendre moltíssim.
I d'altres, en canvi, l'Oriols, de qui m'agradaria parlar una mica, l'Oriols, la Teresa Sunyol, la Sunyol, la Cèlia Sunyol, tenen molta dificultat a publicar. I després es fan grans. En el cas de l'Oriols és molt clar. Aquesta dona comença a publicar als anys 50, és de les que s'havia format com a catalanista, diríem, als anys 30, llavors era molt joveneta, i quan vol escriure es forma, es busca algú que li ensenyi, llegeix molt, publica una mica, als anys 50 comença a publicar la novel·la grossa, que és El riu i els inconscients, no hi ha manera de publicar-la, que si la publica l'exili, que si l'Agustí Bartram... Era molt complicat. Però en el moment que arriba la democràcia, l'Oriols, en les memòries, té pàgines que són patètiques, que explica que va, diríem, amb els originals a sota el braç per les editorials, i no li fan cas. Vostè qui és? Què ha fet vostè? Diu, home, escolti, jo soc de la que... és la que va fer la revista Aplec, és de les de la resistència cultural forta, però als anys 60, sobretot, i ja 70, ha canviat el gust. Els autors són uns altres. Llavors es porta el
Jesús...
Futur,
i tenen molts anys per endavant.
Clar, el Jesús Moncada, el Jaume Cabré, la Carme Riera, inclús dic, és que és veritat, jo mateix entro en competència amb ella. Jo, que no tenia pedigrí, i en canvi ella, pobra, ja no li fot cas ningú.
Clar, és una cosa tremenda. Anem a parlar d'alguns d'aquests casos que em sembla que poden resultar prou interessants amb això. Hi ha un cas que a mi em xoca, que és el cas de l'Elvira Augusta Levy, que ella publica no com a Levy, però no perquè posi un pseudònim, sinó perquè això del cognom Levy, o Levy...
No, quan ella publica la primera novel·la, que és Un poeta i dues dones, publica com Elvira Augusta Levy. Levy, amb B doble, nom sefardita, per tant, jueu...
Per això ho deies.
I que, ella no és la novel·lista més destacada, perquè feia articles i tot això, però després de la guerra, aquesta novel·la, Un poeta i dues dones...
Quan diu aquesta, en Ramon Solsona ho assenyala perquè les ha portades.
Apareix en castellà.
Un poeta i dos mujeres.
I mira, per qui està escrit?
Elvira L. Salinas. L. Levy.
Elvira Salinas, no Elvira... Elvira Augusta no, Levy desapareix.
Que insinua que l'Ele era López, per exemple, i per tant un nom no el
llavors,
coneixien tant. No?
Hi ha una sèrie d'autores que fan el que poden, que publiquen novel·les d'aquestes baratetes de quiosc, en castellà, fan el que poden.
La col·lecció és col·lecció per a ti.
Sí, però mira l'editorial. Si és que obres, mira què diu aquí.
Aquí, editorial IMSA...
IMSA. Saps què és IMSA? És molt interessant.
L'any 43.
IMSA. El hogar, és Imsa en Begrera, El hogar i la moda.
Hogar i moda, això era una
revista. El hogar i la moda era una revista anys, dirigida per la Maria Luz Morales, que és una de les grans periodistes
de tema. Directora de la Vanguardia havia estat.
Va ser, ocasionalment, bueno, això li va costar 10 anys de, de depuració, que no podia signar.
Clar, que és l'altra, la depuració a totes les condicions
totes,
i professions.
A totes, Però Imsa, que per cert, un esqueix d'Imsa va ser la revista Lectures, que era literària. Era un esqueix només literari.
D'aquí ve el nom.
Clar, Lectures era fragments literaris. I havia fins i tot col·laborat la Víctor Català amb alguna cosa en castellà. Llavors, Imsa va recollir algunes autores d'aquestes proscrites, algunes, la mateixa Maria Luz Morales, algunes amb pseudònims d'aquests, mig anglesos, novel·les romantiquetes i tot plegat. I aleshores també va recollir aquesta, l'Elvira Salinas.
Òbviament en castellà, tot.
Tot castellà, clar, és l'any 43, aquesta.
Sí, sí, clar, poca broma, no es podia ni plantejar.
És que la supervivència, per tota la societat, però per la supervivència, la gent que escrivia, era duríssima. Era duríssima.
Clar, aquesta novel·la, Un poeta i dues dones, que s'havia publicat l'any 35, havia funcionat relativament bé, i per tant, diguéssim, era una novel·la coneguda, però clar, l'any 35, repercussió, tenint en compte que l'any següent
era molt jove,
la guerra...
Era més una promesa que altra cosa, i aleshores s'ha rescatat, en els últims anys, uns contes que es diu Els habitants del pis 200, que són fantàstics. I és molt interessant perquè llavors no hi havia tradició de literatura fantàstica. Anava per una altra banda. I dius, això va quedar estroncat. Segurament l'Elvira Gustà Levi hauria pogut treballar més en aquest sentit, però es va quedar estroncat.
Altres dones també ja havien començat a consolidar una carrera, però que seria Morris. Per exemple, és el cas de la Cèlia Sunyol, que havia començat a guanyar el primer pre-Sant Jordi, perquè no es deia Sant Jordi així inicialment el premi, però el premi Sant Jordi de novel·la, i allà va acabar malament tot plegat.
Sí, el premi Joanot Martorell, que va, intentava continuar el de la guerra, el creixell d'abans de la guerra. Aleshores, el primer el guanya la Cèlia Sunyol, que era una persona de casa bona, que tenia una gran formació, parlava idiomes, etc. Fa una novel·la de caràcter autobiogràfic que parla del seu cas. És a dir, el seu cas era una persona que havia estat en tractament de tuberculosi a Suïssa, a Suïssa, amb la millor societat europea rica que es anava a fer aquelles cures de repòs allà.
El de la muntanya màgica, vaja.
Sí, té molt paral·lelisme amb la muntanya màgica, però després ella es casa en contra del parer de la família amb un noi que també està ingressat allà, que és danès, i té unes grans dificultats econòmiques després, grans dificultats. Jo abans comentava que les vides de cadascuna són tremendes. Aquesta pobra dona es guanyava la vida després escrivint a màquina, amb una màquina d'escriure llogada, passant amb net obres d'altres autors, de Brossa, del Goytisolo, de l'Espinàs, és a dir, és que vivien com podien. Va tenir un bar al Raval, tocant el port
a Barcelona.
Que li va fer escriure dos novel·les extraordinàries prohibidíssimes per la censura. El bar de Pablo Nogales, no, El Nadal de Pablo Nogales i El bar. Clar, és un bar que està a tocar del port.
És el retrat de tot allò.
La mala vida, els pinxos...
Estem parlant d'anys 50, llavors.
Anys 50.
Estem parlant de quan el port tocava el Barrio Chino.
I tant.
No el Raval.
I tant.
Encara no han arribat els americans, que trigaran una mica, però...
Allà hi surt els pinxos, la droga, l'avortament, hi surt la submissió de la... Un tema que surt a totes les novel·les d'aquesta època escrites per homes o per dones, que és La mantinguda. La mantinguda...
La querida.
Pensem més en la burgesia.
Sí.
És a dir, aquelles del Narcís Oller, aquelles que tenien un estatus elevat.
Les resetades al círcul.
Que fins i tot li podies ensenyar a la dona. Mira, aquella és la...
Aquesta és la nostra.
Aquesta és la nostra. Ho explica el Narcís Oller.
Sí. Doncs, no, hi ha querides com la Cecília C. de la Rodoreda, del carrer de les Camèlies, que estan amb un peu al carrer, és un peu a la prostitució, i un peu a la mantinguda. Aleshores, bueno, hi surten aquestes coses. I la Sunyol és un cas, perquè tu has parlat de la primera novel·la. Qui va quedar segon d'aquest premi? La Maria Aurèlia Campmany.
Déu-n'hi-do.
Que va guanyar la següent convocatòria. Però amb totes dues, tant amb la que havia quedat segona com la que havia quedat primera, no va publicar fins un any més tard, perquè la censura era una guillotina.
I, per tant, aquelles novel·les no...
Van sortir més tard. Alguna canviada de títol, que ara no me'n recordo si era La pluja i els vidres, però, bueno, era una lluita constant.
I quan ja van sortir aquestes novel·les a partir del 44, quan es comença a aixecar, perquè els alemanys han perdut la guerra, van perdre la guerra, es deixen publicar en català, surt encara amb prefabriar, és a dir, sense normes ortogràfiques correctes?
No. L'observació, per qui no sàpiga de què va, és molt oportuna. Perquè quan es comença a publicar algun llibre en català autoritzat, per exemple, les obres de mossèn Cinto, la condició és que sigui en català prefabrià. És allò, perquè quedi com una cosa...
Arqueològica. És com si fos el català, com si fos el llatí o el sànscrit, una cosa que ja no és viva.
Exacte. I on hi havia una mica més de permissivitat era amb la poesia. Perquè hi ha una de les autores que tracto, que és la Maria Castanyer, que ho diu... Com que la poesia ja sabien que era minoritària,
doncs
hi havia alguna revista clandestina com Ariel, o poesia, que es deia així. Mira, amb la poesia, per quatre xalats que fan... Això no arriba a la societat. Però amb les novel·les hi havia més rigor.
En els primers anys de postguerra, una de les poques opcions per escriure en català, a banda de participar als Jocs Florals a l'exili, era presentar-se als premis literaris que s'anaven impulsant des del sector editorial, que estava força afeblit. El 1947, l'editorial Aimà convocava el Premi Joanot Martorell de novel·la, rebatejat com a Sant Jordi, a partir del 1960. En aquella primera edició, tal com comentàvem, la guanyadora va ser Cèlia Sunyol, en primera part, un record de la història d'amor amb el primer marit, a qui va conèixer en un hospital de repòs als Alps suïssos. La finalista del premi seria Maria Aurèlia Campmany amb la novel·la Necessitem morir. Totes dues van ser entrevistades a la revista Ariel per Jordi Sarsanedes.
Senyora Sunyol, voldria dir-nos que la portà a escriure la seva novel·la primera part?
Fora absurd negar-ho i altrament ho sap tothom qui em coneix i jo mateixa ja ho he dit alguna vegada. En aquesta novel·la hi ha molts elements autobiogràfics. Més n'hi havia primitivament perquè, de vell en tubi, vaig escriure-la com a narració confidencial per als meus fills. Després, però, vaig fer-ne una nova redacció més elaborada. Finalment, vingué la sorpresa que guanyés el Premi Joanot Martorell.
Pensa continuar escrivint?
Sí, me n'han fet venir ganes. Treballo en una altra novel·la i tinc alguns contes enllestits. Em sap greu no haver començat més jove. Potser sigui cert que cal haver viscut per escriure una novel·la, però em faig ben bé càrrec del que em manca i que així hauria pogut adquirir. Sempre els meus coneguts m'empenyien a fer-ho, però no em decidia.
Creu que el fet d'ésser d'autor femení, les dues novel·les considerades millors pel jurat del Joanot Martorell, sigui significatiu d'una preponderància de la dona en aquest gènere literari?
No. Dones i homes poden igualment reeixir.
Creu que les novel·les femenines tenen alguna característica diferencial?
Diria que les dones parlen bé del que coneixen amb una facilitat per captar amb justesa el sentiment. Sovint, però, els falta informació, documentació. En aquest aspecte, em sembla una excepció ben interessant El vent s'ho ha endut, de Margaret Mitchell.
L'escenari de Davos que trobem en la seva novel·la ens empenya a demanar-li què pensa de l'obra de Thomas Mann.
No puc pretendre jutjar La muntanya màgica. No és, però, l'única novel·la que parla de Davos. Recordo Vaixells passen de nit, de Beatrice Harraden, i també una altra d'una noia castellana. Altrament, els meus personatges no sols passen per Davos.
I quin creu que és el valor més positiu de la seva novel·la?
L'haver-hi parlat directament del que sé.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Avantguàrdia amb en Ramon Solsona i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de les escriptores, les narradores en general de la postguerra en català i del Via Crucis en molts casos, sí, que es pot anomenar. Això que acabem de sentir de l'entrevista de Jordi Sarsenedes a la sèrie Sunyol, em sembla que és revelador de sí, com va anar sí. la cosa. Sí, sí.
El llibre de la Maria Josepa Gallofré, que és de referència,
de la censura,
el de la censura, hi ha el ràport que van fer sobre el llibre de la Sunyol. Allò típic que tenien aquell patró que deia ataca el dogma, no sé què, una sèrie de consideracions i tot un paràgraf suprimit. És que era una lluita constant. Constant
i desagraïda, a més, perquè és clar, a més, no és només una qüestió de que els llibres censurats poguessin tenir una distribució relativament normal, sinó que a més s'havia de fer amb editorials amb uns grans problemes, que a més eren
no
molt mal
paper.
Vistes, no hi havia paper, que s'ho quedaven alguns, etc. Per tant, era una combinació molt difícil. Parlem d'alguns casos d'aquestes narradores, si et sembla.
Sí.
Et proposo la Maria Dolors Orriols, que a mi em sembla que és un cas
interessant. Aquesta, jo confesso en el meu llibre, que és el quilòmetre zero. És a dir, la Montserrat Bacardí va publicar un llibre que es diu El riu i els inconscients, que havia estat publicat als anys 90, sense pena ni glòria, i que fa que el publica sencer, amb un estudi previ, i el llegeixo i em quedo a quadres. Dic, aquesta tia és molt bona. Quan parla del riu i els inconscients, el riu parla, el riu Gurri, que passa per Vic, perquè ella és vigatana, nascuda al Mercadal de Vic, és a dir... El riu parla, i quan parla el riu, parla amb un llenguatge líric, en paral·lel moltes vegades amb les coses que passen, que és la vida i l'esclat de la guerra, la postguerra que queda molt clar que el català ha quedat proscrit, i per tant no es podia publicar, intenta publicar el que deia abans a Mèxic, no ho aconsegueix, ho arriba a publicar l'any 90 i passa sense pena ni gloria. Però aquesta dona va crear, tenia molta empenta, va crear, la seva biografia és tremenda, però sobretot amb les ganes, anar a repel de totes les dificultats. Va crear el Club de Divulgació Literària amb el Josep Planchart, que era per publicar el primer llibre que va treure Reflexos al públic, aquest Club de l'Evolució Literària, i he portat una cosa, que és una revisteta que, a través del seu home, que tenia contacte per amistat de quan eren petits o el que sigui, amb algú d'un jafasso de la censura de Madrid, va aconseguir publicar la primera novel·la, la primera revista autoritzada en català, que es deia Aplec. Aplec, que, quan tu la veus, i, ostres, comença amb un escrit d'Octavi Saltor sobre mossèn Cinto Verdaguer. Home, obres la primera pàgina i dius mossèn Cinto, el català, la religió, la Moreneta, tot el que vulguis, això entra bé. Però després ja ve un article de l'Espriu sobre...
La tinc aquí perquè l'ha portat en Ramon Solsona, no perquè la tingués pas aquí, però que es veu ja el llistat d'articles. Un article de l'Aurora Bertrana, un de Salvador Espriu sobre
Bartomeu Rosselló Pòrcel,
una traducció d'un conte de Kafka...
Que l'havia fet ella, que no el signa, però l'havia fet... Sí, segurament del francès, sí.
Un començament de novel·la de la Maria Aurèlia Capmany...
Col·leccionable, és a dir, treu inserit un primer fascicle d'una novel·la que es deia l'altra ciutat.
Amb la idea de que la revista l'aniria publicant.
Clar, l'aniria publicant, sí, sí.
Etcètera, perquè hi ha moltes coses, hi ha el de l'Iglésies, de...
Fèlix Cucurull, Josep Odiol...
Etcètera, vull dir que hi ha...
Actualitat de llibres, de música, de cine, la Maria Luz Morales, per exemple, parla de cine. Clar, en aquell moment, això, quan no hi havia comunicació cultural amb Europa, això tenia una projecció...
Té nivell.
Els següents números devien triomfar.
Sí, exacte.
O sigui, no en va haver ni un més.
No. Saps què va passar? Que ella els va enganyar. Va dir que això era, es deia Aplec, perquè un conjunt de cosetes d'aquí i d'allà...
Un Aplec d'articles, ja està.
Sí, ara clar, parlem comença... de cuina i després parlarem de passeig. Sí.
Aquí ja diu número 1. Diu, home, número 1 és que hi haurà número 2. Què va passar? El van autoritzar i quan van veure que el que era, a la Rambla, als quioscos de la Rambla, hi havia això penjat a fora.
Una revista en català, imagina't.
Una revista que, a més, un verd una mica fort, una mica llampant.
Sí, 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 que crida l'atenció, sí.
El governador civil, en persona, va encapçalar un escamot de policies i va anar arrencant, va anar retirant Caramba. La revista personalment.
Actuació tipus Gestapo.
Sí, és, bueno, clar.
O sigui, el propi governador.
El propi governador.
Que en quins anys devia ser...
Doncs mira, la revista és la 52.
Doncs devia ser aquell any, no?
Aramburu? Era López Alegria abans, de la vaga del 51? Sí, sí, potser sí. No n'estic massa segur, però potser sí.
Jo no ho he mirat, eh? Però, en fi, és un reflex del que hi havia.
Però imagina't quin delicte, eh? Els quios de la Rambla penjar una revista en català. És que això és terrible, això.
Hasta ahí podíamos llegar.
Jo crec que va tenir sort de que tenia uns certs padrins per part del seu home.
Que no va passar res, diguéssim, a part d'això.
Alguna coneixença del seu home. El seu home havia estat a la presó.
Sí, sí.
Vull dir que era un metge republicà molt significat i va estar depurat 10 anys vivint com podia. I com ell, tots.
O sigui, aquesta dona era periodista, també?
No.
No. O sigui, la vocació de la revista era una altra cosa.
Sí,
no?
Feia. M'agrada que em preguntis si era periodista, perquè ell escrivia en algunes revistes, en castellà, que és l'únic que es podia fer, a la revista Liceo. Hi ha un moment que li diuen al director de la revista Liceo, escolti, em voldria treure el carnet de periodista. Vostè pot dir que treballo aquí, per tant, em pot avalar. Ah, no. No, vostè està casada i té un fill, la seva feina és una altra. No li van voler donar el carnet de periodista. I va cobrar molt menys, cobrava els 4 duros que li donaven sempre que podia col·locar un article.
Clar, però una dona no podia ser això. Una...
No. Mira, ja que estem a la ràdio, jo aquí esmento de passat, tinc un capítol que es diu Dones de ràdio. Tot un capítol, perquè allà a Ràdio Barcelona van arreplegar també algunes d'aquestes proscrites, com la Carme Nicolau, etc. I allà, dic de passada, que... us sona Odette Pinto?
Sí, home, i tant, l'Odette.
Odette Pinto, locutora popular, sí. Diríem, de molts anys i això. Aquesta treballava a la cadena SER. I el dia que es va casar, la van despatxar. A la cadena SER, que era privada, no era una cosa oficial. Perquè allà les noies només hi podien treballar
Fins que
estaven casades. El dia que es casaven...
Havien d'anar cap a casa seva a cuinar.
Cap a casa seva, allò que deies tu de la cuina. Sí, és a dir...
El temple de l'hogar.
Sí. Les dones havien de ser bones cristianes, bones mares, bones espanyoles, calladetes i submises.
Altres dones que també recorden aquest llibre són gent que ha de fer la viu-viu. Escriu una sèrie de novel·les o escriuen algunes novel·les serioses, però té més remei que la seva pulsió literària vagi pels gèneres que en aquell moment els hi permeten fer i pensen que són adequats per les dones. La novel·leta sentimental.
Sí, la novel·leta sentimental d'aquestes en tinc unes quantes. En castellà, n'hi ha alguna molt curiosa que no comento perquè ens allargaríem i és marginal, eh? Però sí que tinc ganes de comentar un cas d'aquestes diverses que hi ha, que és l'Àngels Vayreda, que és una de la família Vayreda.
La família Vayreda de Olot.
De Montserrat, exacte. Germana de Montserrat Vayreda, poeta ella també. Per què m'interessa parlar de l'Àngels Vayreda? Perquè va publicar una sola novel·la, de fet, després alguna altra pòstumament no massa reeixida. Entre parèntesi, això de publicar obres inèdites a vegades és un problema, perquè si estaven no estan prou bé, prou madures... Bueno, és un problema...
Sí. És complicat.
Entre ètic i científic, eh?
Sí.
Bueno, la manca de llibertat literària provoca això.
Àngels Vayreda, et poses a buscar això que deia, informació, i diu, Àngels Vayreda va ser l'autora de l'argument d'una pel·lícula del Cantinflas.
Cony, caram,
què passa aquí?
Quina cosa més estranya, no?
Doncs, quan ho saps, ho entens perfectament. Va anar a Mèxic. Llavors, Mèxic, com sabeu, doncs hi havia un bull-bull de...
Sí, uns 10.000, 12.000 catalans exiliats a Mèxic. Sí.
I alguns autors de literatura molt prolífics, molt significats.
Com el nostre amic, el pirata, el Tisner.
Sí.
És que el ganxo... Sí. Aquest va ser el Tisner... que tenia contacte amb el món cinematogràfic i era amic del Mario Moreno Cantinflas, la va introduir en aquest món. Hi havia altres autores, una que es deia Lluís Algarra, que va ser la primera dona jutge d'Espanya durant la guerra. Després allà va triomfar com a dramaturga i es va morir jove. Llavors, l'Àngels Vayreda allà va fer el contingut, no tant el guió, de dues pel·lícules on intervenen alguns exiliats, perquè exiliats catalans a Mèxic n'hi havia en tots els àmbits, però especialment en l'àmbit cinematogràfic, teatral, televisiu...
Editorial.
Clar, Clar, bueno, i editorial, no diguem,
I treballadors.
El Joan Sales, tot això. Llavors, a través del Tisner, havia entrat en contacte amb la indústria cinematogràfica i va fer això. Llavors, ella té una novel·la molt interessant que es diu, títol estranyot, Encara no sé com sóc, que reflecteix molt l'època de la dona que se sent empresonada en un matrimoni que no ho acaba de dir, perquè ell, tothom a Figueres sabia amb qui s'havia casat i era una persona coneguda, però saps allò del matrimoni com a presó, que és un tema que surt molt, allò que deies tu, coses que s'assemblen i coses que no s'assemblen, això és molt comú.
Al País Valencià, la represa novel·lística va ser encara més tardana i les autores que van escollir expressar-se en la seva llengua van haver d'estudiar-la pel seu compte, de manera gairebé clandestina. Als anys 50 i inicis dels 60 van poder publicar diverses pioneres de la novel·la valenciana. Al 1958, Maria Ibars, mestra de professió, va lliurar a l'editorial Sicània la novel·la L'últim serf, una obra col·lectiva que posava el focus en les condicions laborals a la indústria de la pansa, a Dènia, en el primer quart de segle. La novel·la no es va publicar fins al 1965, 7 anys després, amb una breu presentació de l'autora i una crida final de l'editorial a comprar novel·les valencianes.
A manera de pròleg, este llibre no és història, no és biografia, sols és una novel·la. Tot allò que es diu en ell, separadament, res no és veritat ni fidel, ni el temps, ni els assumptes, ni l'element humà, ni les circumstàncies. El conjunt pot ser una època. Este llibre ha estat dictat pel subconscient que servava un barrejat de totes aquelles coses esmentades i que han estat arranjades i arredonides amb llibertat novel·lesca. Són més de mig segle de coses potser mal vistes, mal oïdes, mal contades, mal compreses i ara mal recontades? Com siga, així queden portant-nos aires del passat i enlairant una polseta cordial per als no jovens ja i flaires de l'ahir desconegut per als que encara ho són. Maria Ibars i Ibars.
Sicània vos diu: la llengua valenciana ens fa continuar sent valencians. Per això la llengua valenciana és la millor defensa de la nostra economia. Perquè la llengua valenciana fa que la nostra economia siga nostra. Per això deus aprendre a llegir i escriure la llengua valenciana, per parlar-la bé. No oblideu, compreu llibres valencians.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Per això deus aprendre a llegir i escriure la llengua valenciana per parlar-la bé. Ramon Solsona, déu-n'hi-do, això que acabem de sentir, jo he repetit ara, que deia l'editorial al final de la novel·la, no?
Sí, sí. Jo vaig voler fer una passejada per les narradores dels països catalans. Hi ha un capítol dedicat a Mallorca que es podia resumir en una línia: en aquesta època no hi havia novel·la, punt.
Ja està.
Passa que parlo d'altres coses perquè és molt interessant. Una petita novel·la, un precedent, dones interessantíssimes que publicaven poesia i que després van patir la repressió per roges, per catalanistes, etc. Però el País Valencià té una cosa molt específica, que encara dura, que és que el valencià estava proscrit i, a més, estava infravalorat, perquè tots sabem que era una llengua de pagesos, no tenia ni prestigi social, ni prestigi literari, i, a més, no hi havia novel·la encara en valencià, no hi era. I aleshores, als anys 50, comencen a sortir algunes novel·les i precisament són dones, dues, sobretot la Beatriu Cibera i la Maria Ibars, que fan unes primeres novel·les, aquesta que tens al davant, L'últim serp. És una novel·la social de la indústria de la pansa. Que està molt bé. Té alguna cosa, sobretot l'últim capítol desbarra, perquè ho volen arreglar, però és igual.
És novedosa la proposta, la temàtica.
La proposta, en aquella època...
És il·lustrada, amb dibuix.
Sí, això ho feien molt, totes les novel·les. Ho feien, dibuixants feien, com les novel·les romàntiques il·lustraven. Sí. Doncs, la Beatriu Cibera i la Maria Ibars fan unes novel·les amb una gran voluntat d'escriure en valencià. No en sabien. i havien d'anar en els cursos de l'Orrat Penat, quan l'Orrat Penat era...
Era una altra cosa.
Era una altra cosa, divulgava, i feien cursos per correspondència, també. Eren mig clandestins, perquè les persones que hi anaven i això ja estaven vigilades, però tenien molta voluntat de fer-ho en valencià. I, a més, comptaven amb uns correctors de primer nivell. Per exemple, Sanchis Guarner. Sanchis Guarner, en una novel·la, no sé si és de la... d'aquesta o de la Beatriu Cibera, que diu, home, té un català força correcte, en el pròleg. En el pròleg. Clar, l'Enric Valor, el Carles Salvador...
Caram, tot és noms de primer nivell, eh?
Sí, sí, sí. El Sanchis Guarner, si busqueu a la pàgina de la Real Acadèmia de la Història, parla del Sanchis Guarner i fa un moment que diu, estuvo un tiempo en Mallorca. Punyeta, digues la veritat, va estar desterrat a Mallorca.
Clar, sí.
I després, quan va tornar a València, ajuda, tot plegat. Llavors, per una banda hi ha aquestes, per una altra banda hi ha la Maria Beneito. Mm. És un nom, aquest és un nom molt elevat,
sí,
sobretot
sí.
Com a poeta.
Mm.
Escriu en català també, escriu en castellà, però en català també per voluntat de dir, però és que jo sóc valenciana, té una vida duríssima, duríssima. Hi ha un tros de fragment que el vaig reproduir, que ella diu, jo, el pare es va morir durant la guerra, de malaltia, eh? La mare, molt malalta, els meus germans represaliats fent el servei militar de càstig. Diu, i jo m'acusava de covarda perquè no m'atrevia a prostituir-me com feien les xiquetes del meu barri.
Caram.
Perquè passaven una gana i una misèria tremendes. Llavors, Maria Beneito, i després arriba l'any 73, Carmelina Sánchez Cotillas, que aquí no ens sona, i en canvi a València és la rampa de llançament de la novel·la valenciana. O sigui, la novel·la, que és una delícia, matèria de Bretanya, nom estrany, és una novel·leta deliciosa de memòries infantils i això molt ben escrita. I aquesta novel·la va servir als anys 60, sobretot 70, per aprendre el valencià. A les escoles d'adults, a les classes de valencià, Carmelina Sánchez Cotillas.
Poeta gironina Maria Castanyer es va veure molt afectada per la tuberculosi pulmonar, que la va portar a perdre una cama quan tenia al voltant de 30 anys. La malaltia li va imposar una solitud forçada, tot i que es va mantenir molt activa, col·laborant amb revistes com Destino i Telestel i en diverses iniciatives culturals. Va publicar una sola novel·la de caràcter autobiogràfic, Vocació de viure, escrita l'any 1992, quan ja tenia 79 anys. En aquesta obra recordava el clima de repressió en què es movien, una situació que no els va fer defugir el seu compromís amb la llengua.
Avui he donat un recital de poesies al domicili de la UNESCO. Hi ha molta gent. Naturalment, amb anterioritat, he hagut de presentar per triplicar tot el que allí es llegiria. I el dia de la lectura, previ al permís atorgat, tinc la companyia d'un policia jovenet i barbamec que, pobret, no entén ni una paraula del que allí es llegirà i no sap ben bé què hi ve a fer allí. Crec que té una mica de por. Potser es pensa que sortirem amb un arsenal d'armament o amb crits subversius. Començo la lectura. Uns aplaudiments discrets premien la meva primera intervenció, però el públic es va compenetrant amb el meu estil i en un moment determinat, una de les poesies, Parla de la mar, entusiasma els oients i aquests s'alcen amb forts aplaudiments en finalitzar la poesia. El pobre policia perd l'oremus. No entén res del que passa i es creu que allò acabarà malament.
Basta, basta! Todos a la calle!
Està tan espantat que tenim por que faci alguna atzagaiada i obeïm serenament. La reunió es dissol i ens agafa a tots els que presidíem la taula i cap a la comissaria. Aquella comissaria del carrer de Rosselló. Quants records d'hores avorrides i sense profit que hi he passat. Així era llavors la nostra lluita. Una lluita que ningú no ens ha agraït mai. Han vingut joves i s'han presentat que eren ells els qui havien descobert la llengua catalana. Què hauria passat si nosaltres ens haguéssim adormit a la palla? Si amb molts sacrificis no haguéssim mantingut la flama sagrada de la llengua? Els uns lluitàvem amb la literatura, d'altres amb la pintura, escultura, arts artesanals, etc. Més tard va venir la cançó de protesta. Uns quants entusiastes fundaren els 16 jutges i començaren a donar a conèixer el català cantant, que entusiasmava tothom, sobretot la gent jove, que començava a sentir el crit de la llengua. Això va donar lloc a un desfogament massa temps empresonat. Però això vingué molt més tard. Mentrestant, érem uns pocs poetes somniadors que no volíem cedir els nostres drets a expressar-nos en la nostra llengua.
Això és En Guàrdia.
Ramon Solsona, sentint això que explicava la Maria Castanyer, sembla una anècdota, sembla fins i tot divertida, però és terrible. O sigui, divertida, sí. Perquè, esclar, és tan absurd això del policia, etcètera, etcètera, que podria fer riure
tenim una
pel·lícula
edat,
de Berlanga.
Recordem els cinefòrums, les conferències, obres de teatre, que hi havia sempre el social.
Sí, sí.
Ho sabem tots, això.
Sí, sí. La Brigada Político-Social varia
sí,
el nom.
Bueno, ho dèiem.
Sí, sí, el social. Sí.
El social. Aprofito, tinc un capítol que es diu Girona Connexió París, i parlo de dues gironines, que són la Maria Castanyer
sí.
i l'Assumpció Soler. Quin lligam tenen? Que l'Assumpció Soler va guanyar el Premi dels Jocs Florals que comentaves abans,
sí, 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 sí.
Un dels premis, el Premi Fast and Rat de novel·la, que el donava a París. Va ser solemne. El donaven a París, el Josep Carner president, caram. La Castanyer va guanyar la Flor Natural i l'altra va guanyar, l'Assumpció Soler, va guanyar el de novel·la. Era mestre i l'inspector de Girona li va dir: si vas a recollir el premi, perds la plaça. Aleshores, li va recollir l'amiga, sí. l'altra, i li va recollir un premi que li va lliurar personalment Albert Camus. Vull dir que...
Caram.
Però tenia prohibit sí, sí. anar-hi, entre altres coses, perquè l'Assumpció Soler era mare soltera, i era mare soltera amb banderilles negres, perquè la van obligar a que el seu fill l'adoptés uns oncles com a fill, i ella cada vegada que anava a Barcelona a veure'l, que s'hi va estar uns anys i tot això, el nen tenia prohibit dir-li mare. Són coses ostres, molt dures.
Molt dur,
Molt, molt dures. Dur. I aquesta, l'Assumpció Soler, que va escriure molt presència, va ser de les creadores, impulsor, sí. tot això, sobretot al final de la seva vida, jo em considero una escriptora frustrada, perquè jo hauria volgut escriure molt. No podia. Havia de viure,
clar,
havia de
clar,
fer bullir l'olla.
Clar, clar, clar. I a més, amb la pressió que hi havia. I en aquest sentit, els seus col·legues de patiment per escriure en català, que eren els homes, tenien alguna consideració o reivindicaven d'alguna manera el paper de les dones que eren doblement
sí,
castigades?
Sí, a mi no em consta, però estic segur que hi ha casos de tota mena.
Clar.
Però, en canvi, hi ha un editor controvertit que en va acollir moltes, que és el Joan Sales. El Joan Sales... que dic controvertit, perquè...
Sí, sí, perquè era molt rigorós, molt exigent...
No, i manifestejava, és a dir...
Molt perepunyetes...
Intervenia
sí, sí.
a la Bertrana, li va canviar un original que ell li va... I ficava cullerada, canviava coses... Però va publicar moltes dones, i algunes dones que no eren ben novel·listes... Si jo dic Mercè Liñán o Ramon Avia, segurament no li sonen a ningú, però Mercè Liñán, Ramon Avia, Laura Massip, l'Àngels Vaireda, les va publicar ell. És a dir, estava molt alerta de que hi havia dones que escrivien.
Això l'honora.
L'honora, clar. Sí, sí, perquè a més era una persona molt, molt activa. Ell mateix agafava el cotxe i anava distribuint les novel·les, buscava subscriptors, es matava sí. per aconseguir-ho. Relacionat amb la censura, amb la distribució, en tot plegat, els números no sortien, i bueno, hi va tenir l'encert de publicar la plaça del Diamant.
Sí, sí, clar.
Ja perquè en sabia.
I entre les dones també hi havia una certa solidaritat, entre les dones escriptores, o també la gran pressió del franquisme també feia
a
que
veure,
no hi hagués possibilitat d'això?
Jo t'he dit aquestes dues, de Girona, però crec que hi havia una gran desconnexió. Sí que hi havia aquí a Barcelona, sobretot tertúlies, tertúlies on, per exemple, la González Maluquer, que no n'hem parlat, que és boníssima, la González Maluquer, la Sunyol, la Bertrana, feien aquestes tertúlies que ja sabeu que es feien en cases particulars, que eren clandestines.
Sí, sí. Els a la tarda
ni en bars
això.
Ni a l'Ateneu. Era l'Ateneu barcelonès, vull dir, poca broma.
Com si fos un berenar, fent com veure que eren un berenar i tal i qual. Sí.
I entre elles, sobretot aquí a Barcelona, que hi havia més possibilitat de contacte, sí que feien aquestes xerrades i aquestes... Tenien amistat entre elles. En general no ho sé, però aquesta segur.
Ramon Solsona, no tenim més temps. Hem de plegar aquí. En Ramon Solsona ha escrit aquest llibre, que ara no trobo el nom, perdoni.
Dones mig partides,
ara, no
que
sortia,
té aquest
subtítol. No em sortia el nom.
30 narradores entre la il·lusió republicana, la derrota i el redreçament.
Un títol tan escaient que no el trobava, amb això. Moltíssimes gràcies, Ramon, per haver vingut a l'Enguàrdia, per explicar-nos, per fer-nos 5 cèntims, perquè el llibre és molt més ample i, a més, escrit amb la gràcia que té habitualment el Ramon Solsona, amb la qual cosa és un doble plaer d'informació i de lectura. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria
Soler... Això és literatura i és recerca, les dues coses.
Sí,
eh?
sí, per això. Que el llibre, en aquest sentit, té claríssimament aquesta doble vessant...
Admirable.
Que fa de gust llegir-lo. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol, Bet Verdagí, Sílvia Pedret, Marc Lobato, Cristina Serra i Albert Cortés.